una guerra total.
Se aplicaron a la represión con un entusiasmo y una eficacia extraordinaria.
Això sí que és un terrorisme d'estat.
Que ens quedem sense res. Vull dir, a zero, taula rasa.
El país se queda sense cap tipus de referent propi. Cap.
El borrar la memòria d'EU és el pitjor castig que se li pot donar al vençut.
I aquesta destrucció institucional radical, això jo no ho crec.
Declaro sucesor al duque de Anjou, segundo hijo del Delfín, y como tal lo llamo a ocupar el trono de todos mis reinos y dominios sin excepción. Mando y ordeno a todos mis súbditos que le tengan y le reconozcan por su rey y señor natural, con la condición de que se mantenga siempre desunida esta monarquía de la corona de Francia. En caso contrario, la corona española recaerá en el archiduque Carlos de Austria.
L'1 de novembre de 1700, Carles II, conegut com l'Encisat, moria sense descendència i deixava vacant la corona hispànica. El testament, fet apenes un mes abans, designava Felip d'Anjou, net de Lluís XIV de França, el rei sol, com a nou monarca. Amb ell s'inicia la dinastia borbònica a Espanya. Felip V va arribar a Madrid a principis de 1701. A pesar d'algunes reticències inicials, és acceptat per tots. Fins i tot, a finals d'eixe mateix any, convoca i presidix les Corts Catalanes a Barcelona.
La monarquia és una espècie de confederació d'estats formalment autònoms i internament independents.
No havia un mismo derecho para cada uno de los estados de la Unión. No había unos mismos privilegios, no había unas mismas leyes, pero había algo en común.
Era la Inquisición y la monarquía.
Pero a Europa sonaven tambors de guerra. Els rivals de França qüestionaven l'última voluntat de Carles II i no tardaren a moure fitxa en la gran partida d'escacs que estava a punt d'iniciar-se al vell continent. Començà la guerra de successió amb l'hegemonia europea com a teló de fons.
És com una mena de nina russa, d'aquelles que hi ha una nina dintre d'una altra. Tens una guerra mundial, una guerra ibèrica, intervé Portugal, una guerra civil espanyola i una revolució social valenciana.
Abans de la mort de Carles II ja estan fent-se les aliances per a repartir-se de l'antic imperi.
Entren en conflicte dos maneres de veure Europa.
Una monarquia absoluta, militarment molt agressiva, com era la de la França de Lluís XIV, i una monarquia més aviat del que s'anomenava aleshores una monarquia parlamentària, com la d'Anglaterra o la de les Províncies Unides.
França està expandint el seu potencial i, per tant, té conflictes en la projecció atlàntica, per tant, els interessos d'Anglaterra i d'Holanda, les potències marítimes, per un costat, i té un conflicte també amb l'imperi austríac.
L'emperador Leopold de l'imperi, diguem, és protegir, diguem, el nord d'Itàlia, la Lombardia i el Piemont, i expandir-se cap a Itàlia, que és una espècie de somni històric.
En aquella època, València era un dels regnes que formaven part de les Espanyes. Els valencians teníem el mateix rei que els castellans, que els aragonesos o que els catalans, però gaudíem d'una legislació pròpia. Els furs que Jaume I havia atorgat feia vora 500 anys. A nivell polític, el virrei personalitzava l'autoritat del monarca i les corts representaven el regne. Un sistema molt semblant a les monarquies parlamentàries que acabaven de sorgir a Anglaterra i als Països Baixos. L'economia valenciana vivia una etapa de recuperació. L'expulsió dels moriscos en 1609 havia enfonsat el regne, però els índexs de la segona meitat del segle ja parlaven de creixement.
Comencen a haver projectes econòmics que van més enllà de l'agricultura de subsistència, diríem, i que comencen a plantejar l'exportació.
Primer, de manera tímida, des de 1650 aproximadament, vull dir, una vegada superada la pesta, i sobretot des de 1680.
És evident que, i això no cal perdre-ho de perspectiva, que estem parlant d'una societat antic règim, una societat no de classe, sinó una societat estamental.
És una societat repartida en banderies, donde los jefes de bandería pues tienen un poder muy considerable, donde los virreyes, por la escasa capacidad que tienen de medios, no han conseguido instalar ese poder.
Si el cap d'un grup, d'una clientela, d'un bàndol, decidia prendre part per un dels dos partits i prendre part activa, ell sabia que tenia darrere seu una quantitat de camperols, de gent que depenia econòmicament, personalment, que depenia d'ell i que, per tant, estaven disposats a agafar les armes i perdre la vida pel seu cap.
Això corria al camp valencià, que ja feia temps que era una olla a pressió. Eixa situació de malestar serà clau per entendre alguns dels episodis que es van viure al Regne de València durant la Guerra de Successió entre els partidaris de Felip d'Anjou i els de l'arxiduc Carles d'Àustria, entre els botiflers i els maulets.
El DVD a la venda per 12 euros més despeses d'enviament. Fes la teua comanda per correu electrònic a info@infotelevisió.com o telefonant al 96 164 3130.